Esport al punt. L'Espanyol és ara mateix el tercer a la classificació de la Lliga, 8 punts del Madrid i a un del Barça. També és el que fa més partits, 14, que no perd. I a més, mentre que el joc del Madrid i el Barça és criticat, el del conjunt que entrena Ernesto Valverde col·lecciona elogis. Martí Trilla, bona tarda.
Hola, bona tarda, Jordi.
Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda.
Per tot plegat, a l'Esport al punt hem volgut saber si és conseqüent situar l'Espanyol com un equip candidat no només a classificar-se per a la Lliga de Campions, sinó a guanyar l'actual Lliga.
De moment és segur que l'Espanyol acabarà la primera volta entre els quatre primers, és a dir, en zona de Lliga de Campions. La bona ratxa de 16 partits sense perdre entre Lliga i Copa permet ser optimista. I, com explica Ramon Rius, president de la Federació de Penyes del Club Blanquiblau, ja és l'equip revelació d'aquesta temporada.
Crec que som l'equip revelació de la Lliga. En aquests moments, per pressupostos, si es veu els pressupostos dels altres equips, el nostre és un pressupost de la taula per la meitat. Llavors, en aquests moments, ser tercers, opcions a un títol de Lliga, opcions a entrar a la Champions, jo crec que les coses, en aquests moments, la il·lusió és el que tenim tots, els pericos.
Amb molta experiència de passada l'eufòria i el patiment, l'afició al blanc i blava ara toca de peus a terra. I com explica l'exjugador Joan Golobar, s'ha de veure si l'equip aguanta la pressió d'entrar en la lluita pel títol.
Té dret a aspirar perquè ha demostrat fins ara que no és, si vol, si juga amb la intensitat adequada, no és inferior a cap equip, no? Ara, d'aquí a dir que està aspirant a guanyar la Lliga, jo crec que hi ha un tros important. I aquest tros és important, potser ho vam viure l'any passat amb el Sevilla, no? És a dir, arriba un punt en què ja no només és qüestió de jugar intensitat i de tindre molta qualitat, sinó de saber suportar una pressió que s'allarga setmanes i setmanes, no?
En canvi, el davanter Luis García, de moment, no li agrada que es parli de ser candidats al títol.
Creo que es una locura decir eso. Creo que los candidatos sabemos todos quiénes son. El Español es un equipo que está trabajando día a día para intentar estar lo mejor posible y estar en puestos privilegiados como estamos ahora mismo. Entonces, ahora mismo no queremos hablar de eso porque eso es ahora mismo una locura.
Pel que fa als rivals, el blaugrana Rafa Márquez creu que amb la bona primera volta que fa l'Espanyol és un candidat a entrar en la lluita pel que seria el seu primer títol de Lliga de la seva història.
És un bon equip, jo crec que lo viene demostrando ya desde el principio de temporada, así que pues, está también aspirando al título y para mí es un equipo fuerte.
Tercer a la Lliga, un punt del Barça, i a 7 del Madrid també és el tercer millor resultat de la història de l'Espanyol després de les primeres 18 jornades. Les altres dues van ser la temporada 72-73 amb José Emilio Santamaría i la 86-87 amb Javier Clemente. En aquestes dues temporades van quedar també tercers al final de la Lliga.
Opinions contradictòries al voltant d'aquesta opció, la de considerar l'Espanyol en aquests moments candidat o no a la victòria final a la Lliga. Però aquestes reaccions, Albert, en volem afegir-hi una més. Volem saber què diuen les matemàtiques de les opcions de l'Espanyol de poder guanyar la Lliga.
Si l'Espanyol manté les estadístiques brillants que aporta, acabaria la Lliga amb 76 punts. Són, aquests 76, els mateixos punts que van aconseguir l'any passat el Madrid i el Barça i que van donar el títol al llavors equip de Fabio Capello. De fet, en les últimes 10 temporades, des que es disputen 38 jornades i amb 3 punts per victòria, hi ha hagut fins a 3 equips que han guanyat la Lliga amb menys d'aquests 76 punts. El Barça la temporada 97-98, el Depor la 99-2000 i el València la 2001-2002. Hi ha hagut fins a 7 equips que amb 76 punts o menys han estat subcampions. Dit d'una altra manera, amb aquests 76 punts i veient les dades de les últimes 10 lligues, l'Espanyol acabaria o bé campió o bé segon classificat en un 90% dels casos. La pitjor classificació, fent aquesta comparativa, seria la temporada 2004-2005, en què els números actuals de l'Espanyol els situarien a la tercera posició. El que està clar és que els números que porta l'Espanyol són, sense cap discussió, per acabar en zona de Lliga de Campions. Des de la Lliga de 3 punts tenim dos precedents, amb Camacho a la banqueta la temporada 95-96, en una Lliga de 22 equips i 42 jornades, l'Espanyol era segon a la jornada 18, amb 38 punts, dos més que ara, i va acabar la Lliga quart amb 74 i amb Lotina a la banqueta. La temporada 2004-2005, l'equip era quart a la jornada 18 amb 33 punts, 3 menys que ara. L'Espanyol aquella temporada va quedar quedant-se fora de la Lliga de Campions en cinquè lloc amb 61 punts.
3:45 de la tarda, continuem amb l'Esport del Punt. Ara, però, haurem de deixar per cada la Lliga per parlar de la Copa del Rei. Demà passat es juga ja l'anada dels vuitens de final. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
I el Barça sembla que visitarà el Sevilla en el pitjor moment. L'equip andalús va començar la temporada molt per sota del que s'esperava, però les últimes setmanes torna a recordar una mica el Sevilla de la temporada passada.
I la prova més inequívoca és el derbi d'ahir contra el Betis, 3-0 pel Sevilla. Manolo Jiménez ha aconseguit que aquest Sevilla s'assembli cada cop més a l'equip que va guanyar dues copes de la UEFA, una Copa del Rei i dues Supercopes, una europea contra el Barça i una espanyola contra el Real Madrid. Les constants vitals de l'equip del Sánchez Pizjuán ja són similars a les del gran Sevilla després dels cops de començament de temporada, la mort d'Antonio Puerta i la marxa sobtada de Juan de Ramos al Tottenham. Fa 7 partits que el Sevilla no perd i en 4 jornades ha passat de la 14a a la 8a plaça i d'estar més a prop del descens a situar-se només a 3 punts de la zona europea. Amb aquest peronema, els jugadors del Barça reconeixen que no és el millor moment per jugar-se la Copa del Rei amb el Sevilla. Un exemple és Rafa Márquez.
Últimamente Sevilla está siendo el Sevilla que conocíamos de la temporada pasada, fuerte, y bueno, va a ser un rival muy difícil en la Copa. Desde luego, con este ritmo de partidos, a lo mejor hubiéramos preferido un rival menos fuerte, pero bueno, ahora nos tocó este y tenemos que tratar de demostrar y de pasar a la siguiente fase.
A més de tot això, el Sevilla compta amb el pitxitxí de la Lliga. El brasiler Luis Fabiano, que suma 12 gols ahir contra el Betis, en va fer 2, el primer amb la mà. Ha agafat el relleu de Canuté com a referent golejador i fa uns anys va ser objectiu del Barça. Ara Luis Fabiano confia en fer mal als blaugrana en aquesta eliminatòria.
Yo creo que jugando como jugamos ayer, tenemos muchas condiciones de ganar. Ya hemos hecho otras veces contra el Barça y por qué no miércoles.
El Barça compta per això amb un avantatge en aquesta eliminatòria i l'avantatge es diu Copa d'Àfrica. Si els blaugranes perden Touré, però mantenen Eto'o almenys per aquest partit d'anada, el Sevilla perd 3 jugadors i jugadors importants. Dimecres ja no podran jugar ni Freddy Canuté, ni Keita, ni Koné.
La següent comunicació és amb Tarragona, on la situació al voltant del Nàstic la podríem definir com de calma tensa. Carles Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'equip va perdre ahir a Granada, s'ha situat a 3 punts del descens, i això apunta a la destitució de Javi López com a entrenador. Fins i tot es parla ja del nom de César Ferrando com a substitut.
De moment, però, Javi López ha dirigit l'entrenament de l'equip aquest matí. El Consell d'Administració del Nàstic tenia previst fer demà l'habitual reunió setmanal, però no es descarta que es pugui avançar aquest vespre. L'equip grana fa 7 jornades que no coneix la victòria i, a més, cada cop té més a prop la zona de descens, la qual cosa ha fet variar els objectius per aquesta temporada. En aquest sentit, Ricardo Resta, el director esportiu del Nàstic, no ha volgut parlar aquest matí de fracàs, però sí que ha reconegut que el club hi ha una gran decepció per com ha funcionat l'equip fins ara.
De momento yo creo que más que de fracaso, de decepción, evidentemente. Todos teníamos otras expectativas de estar en estas alturas de temporada en otra situación muy diferente. Para hablar de fracaso creo que se tiene que hablar con una perspectiva mayor de tiempo.
Resta no ha volgut confirmar la possible destitució de Javi López ni tampoc els contactes amb altres entrenadors. Diu que cal tenir el cap fred i no fer declaracions precipitades. Tampoc ha volgut parlar sobre l'informe que ha de presentar la Junta sobre la feina del tècnic grana, però sí que ha assegurat que encara veu possible en Javi López al banqueta recuperar l'equip a la segona volta de la Lliga.
Yo creo que hay posibilidades, evidentemente. Aquí el único problema, y lo sabéis todos y todos somos parte de este mundo, es el tiempo que te dan los resultados, es la confianza que te dan los resultados, que en un momento determinado el estado anímico de una plantilla, de un entrenador, de un club en general, sea el adecuado para afrontar los retos y las dificultades, que evidentemente las dificultades están ahí y cada vez más cuesta arriba.
Tot i aquesta afirmació, sembla més que probable que Javi López deixi el seu càrrec a les pròximes hores. Demà l'equip té festa i dimecres un altre tècnic podria ocupar el seu lloc ja per preparar el partit de diumenge contra el Tenerife.
Ja que parlem de moviment a les banquetes, hem de dir que César Luis Menotti, l'exentrenador del Barça, ha dimitit com a tècnic de la Universitat Autònoma de Guadalajara de Mèxic. Ho ha fet a dues setmanes de l'inici del torneig de clausura per diferències amb la directiva del club. Menotti no estava d'acord amb la marxa del seu jugador Emmanuel Vila. La directiva, d'altra banda, ha anunciat el fitxatge del migcampista uruguaià Marcelo Sosa, exjugador d'equips com ara l'Atlètic de Madrid o l'Osasuna.
Penses que la màgia existeix? Quantes vegades t'han passat coses fantàstiques difícilment explicables? Penses en algú i te'l trobes fent un cafè? O tens un somni i se't compleix? O busques el vestit perfecte i el trobes? I a més, a meitat de preu. Esclar que, en aquest cas, la màgia té truc. L'has trobat a les botigues de moda Esfera. I ara, tot i estar rebaixat fins al 50%.
Bon dia.
Bon dia.
Per cert, on has passat la nit? M'he aixecat i no hi eres.
Al llit de les golfes.
Per què?
Home, de la manera que ronques no es pot dormir.
I no has passat fred?
No, i ara? Amb l'aïllament que vam fer dels sostres manté molt més l'escalfor. I a més estalviem energia.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalviïs energia. Informa't al 902 50 88 50. Fecsa Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
La temperatura ha pujat aquests dies, però això no ha impedit que l'Esport del Punt avui visités un iglú al centre de Barcelona, concretament al costat de la catedral. Gerard Sanz, bona tarda.
Bona tarda.
El culpable, entre cometes, d'aquest muntatge està la Pirena, aquesta destacada competició de trineus, que aquest any torna després de la suspensió de l'any passat.
La falta de neu va impedir l'any passat que celebrés la Pirena després de 17 anys fent-ho. En aquesta ocasió les previsions a la muntanya són molt més positives i sí que permetran als corredors i als gossos competir en aquesta espectacular travessa que va des d'Aragó fins a Andorra. El director de Pirena, Pep Parés, s'ha mostrat molt content de poder tornar a organitzar la Pirena.
Esperem que continuï nevant més, però en principi hi ha neu a tot el Pirineu, i de vegades ens havíem trobat Pirineu moltes vegades que en un lloc n'hi havia més i en un lloc n'hi havia menys, no? I de vegades fèiem una etapa més aquí o etapa menys allà, però el que sí que és cert és que aquest any doncs, tenim unes zones garantides, i si de vegades ens hem de refugiar en aquella zona amb una etapa de més o, i amb una altra de deixar de fer una, doncs ho farem, però el que va passar l'any passat, que era zero neu a tot el Pirineu, no s'havia vist mai des de feia moltíssims anys.
En aquesta edició hi participaran un total de 600 gossos repartits en 43 equips de 9 nacionalitats diferents. La sortida tindrà lloc el 19 d'aquest mes des de la Partàqua a les muntanyes aragoneses. La 14a i última etapa serà a la Molina. Pirena demostra també el seu compromís amb el medi ambient amb mesures com fixar un límit d'equips inscrits per reduir l'impacte mediambiental. Josep Domingo intentarà revalidar el primer lloc aconseguit en l'última edició en la modalitat de trineu i la txeca Jara Porubska intentarà fer-ho en la modalitat d'esquí joring.
I ara a l'Esport del Punt ens situem camí de Pequín. D'aquí a només unes hores comença Esmirna, Turquia, el preolímpic de voleibol. L'última oportunitat per a la selecció espanyola per classificar-se per als Jocs Olímpics. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Espanya, amb un jugador català, Ivan Pérez, i sense la figura dels últims anys, Rafa Pascual, només li val la victòria.
La selecció espanyola arriba a Turquia per guanyar la plaça olímpica que ja se li va resistir a la recent Copa del Món del Japó, on només va poder acabar cinquena. Els homes de Marcelo Méndez s'estrenen aquest vespre davant Polònia. El central de l'equip, José Luis Multó, fa aquesta lectura del partit.
És un dels partits més forts, digamos, junto con el de Italia, que serà el siguiente, y bueno, es un grandísimo equipo que últimamente en todas las competiciones importantes está consiguiendo muy buenos puestos, con un seleccionador de gran nivel que en una etapa anterior estuvo con nosotros con la selección española, como es Raúl Lozano.
La gran absència del combinat espanyol és la de Rafa Pascual. Marcelo Méndez ha prescindit del gran capità, el jugador que més vegades ha defensat la samarreta de la selecció espanyola. Aquesta decisió només ha aconseguit esquerdar una relació que ja era difícil entre tècnic i jugador. José Luis Multó destaca el rol que ha exercit Rafa Pascual tant dins com fora del camp.
Rafa sempre ha sido una persona que cuando ha estado dentro ha sido muy importante, cuando ha sido estado fuera del terreno de juego también ha sido el capitán, pero bueno, por parte del cuerpo técnico ha habido esta decisión y bueno, son cosas que pasan en el deporte y hay que seguir jugando y pensar en los que estamos aquí.
Després del partit d'avui, la selecció espanyola s'enfrontarà a Itàlia i a Holanda en la lligueta inicial del grup A. Al grup B hi ha Turquia, Sèrbia, Finlàndia i Alemanya. Només el primer tindrà bitllet directe cap a Pequín.
Tenim resultats de tennis. Albert Montañés ha derrotat el neozelandès Ruben Stahem per un doble 6-4. S'ha classificat per a la segona ronda del torneig d'Oakland. També ha superat la primera ronda Nicolás Almagro. A Hobart també ha debutat amb victòria Núria Llagostera. I a Sydney el més destacant de la jornada està l'eliminació de James Blake, que ha perdut amb Fabrice Santoro, mentre Fernando Verdasco ha derrotat Feliciano López. Demà debutarà Tommy Robredo.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
5 minuts i seran les 3 de la tarda. Ahir va acabar el torneig de Reis d'hoquei herba amb una doble victòria del Polo, però avui continua l'activitat en aquest club barceloní. Josep Anton Aïsa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A partir de 2:15, la selecció catalana femenina s'enfrontarà amb la de Rússia.
La selecció catalana torna a disputar un partit internacional després de 5 anys. La rival serà la selecció de Rússia, tercera en l'últim torneig del Polo. Glòria Comerma, jugadora de l'Egara i de la selecció catalana, ens parla de quina Rússia esperen.
Sé que hi ha una jugadora que va a jugar la primera volta amb nosaltres, amb l'Egara, vull dir, però com aquí, Peres, jo no en sé res de Rússia, la veritat. Suposo que tindran el típic joc de dalt, bastant vertical i bastant irregular i raro, però bueno, això és el que intueixo jo.
La majoria de jugadores de la selecció catalana també componen l'espanyola. Ara, precisament, preparen el preolímpic, però no hi ha hagut problemes amb la Federació Espanyola per fer aquest parèntesi.
Jo juraria que ja estava posat de 4 dies de descans per no fer-ho tot seguit, i just en aquests 4 dies ens ha donat l'oportunitat de jugar aquest partit de Catalunya i no ens han posat cap problema ni cap... ni ens han dit vigileu ni res.
Glòria Comerma creu que el calendari tan carregat dificulta que es donin més partits de Catalunya.
Sempre agrada jugar amb la selecció catalana, el que passa que també et dic que si incorpores en el nostre calendari uns quants partits més amb la selecció Catalunya et pots acabar agobiant una miqueta, i més ara en aquest calendari que tenim ara, de tot el gener entrenant, del febrer lliga, el març entrenant. Si a sobre introdueixes la selecció catalana, potser acabem una mica cansades.
L'últim partit que va jugar la selecció catalana d'hoquei herba femení va ser contra França l'any 2002.
Tres ciclistes professionals catalans, Joaquim Rodríguez, Albert Losada i Xavi Florencio, han viatjat fins a Itàlia per posar-se en mans d'un prestigiós biomecànic. L'objectiu, experimentar amb un xip que relaxa la musculatura.
El ciclista català ha passat un parell de dies a Itàlia per ajustar les mides de la seva bicicleta. El treball amb el biomecànic Alessandro Mariano ha servit per provar un invent ben original, un xip que relaxa la musculatura.
Aquest xip s'implanta justament al mig del peu, on te passen tots els nervis, i doncs una mica fa doncs que hi vagis una miqueta més recta del que vas, no? Doncs tothom tenim el mateix problema, no? Que si no va una miqueta cap endavant, cap enrere o cap un costat, però és molt difícil anar recta, no? I aquest el que et fa, doncs, al relaxar-te la musculatura i els nervis, doncs el teu cos, com aquell que diu, doncs va al seu puesto, no?
Joaquim Rodríguez ha viatjat a Itàlia acompanyat d'Alberto Losada i Xavi Florencio. Aquests dos ciclistes també han provat l'invent i, segons Rodríguez, Alberto Losada és qui n'ha sortit més beneficiat.
Dels tres, el que més li feia falta a aquest xip era Alberto, no? Que anava, doncs, més pitjor que al món de la bicicleta, i després tenia el problema de que tota la musculatura se li girava a l'esquerra, no? Anava una miqueta tort, i això, doncs, veritablement, quan li ficava xips, el veia com mica en mica, doncs el cos li anava tot al seu puesto.
Rodríguez té previst provar aquest xip durant els entrenaments d'aquest mes. Els efectes beneficiosos d'aquest invent poden ser la solució dels problemes lumbars que té el ciclista del Ques de Parn.
Jo tinc el problema a l'esquena, que em fa molt de mal, sobretot quan passo dels 100 quilòmetres, 150 quilòmetres, i això m'aniria bé per relaxar una miqueta més l'esquena, perquè no només és el xip, perquè, clar, gràcies a això també he de muscular els músculs que no tinc desenvolupats, com poden ser els abdominals o les lumbars, que ara faran moltíssima més força per aguantar aquesta posició.
D'aquesta edició de l'Esport al Punt, que comencem parlant dels Grizzlies. Sembla que han canviat la dinàmica perdedora. L'equip de Memphis ha derrotat aquesta matinada els Heat de Miami per 101-94. Pau Gasol, amb 28 punts i 13 rebots, ha estat la figura del partit. I com sempre, acabem amb un repàs a la guia televisiva. Programa avui per tots els gustos. D'entrada per Eurosport, a partir de 7:45, Espanya-Polònia, preolímpic de voleibol. A Teledeporte, a partir d'ara, el partit pel tercer i quart lloc del torneig de futbol de Dubai. A partir de les 6, la final entre l'Inter de Milà i l'Internazionale de Porto Alegre. Aquest mateix canal ofereix també a partir de 8:45 el partit Torrejón-Lobel de la Lliga de Futbol Sala. I per acabar, un partit de la NBA de matinada a partir de 4:45 pel canal Plus Deportes, Warriors contra Spurs. Deixem aquí. Bona tarda a tothom.